Reprenem la roda política d'aquest dimarts dedicada a la mobilitat i al transport. Ja hem conversat amb els regidors de Vilafranca i de Sant Jaume dels Domenys i ara tornem a la capital del Cava, on l'Eli Jiménez està amb l'alcalde de Sant Sadurní.
I conversem ara, com bé dius, amb l'alcalde de Sant Sadurní. Pere Bernet, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé, gràcies.
Avui, com dèiem, parlem de mobilitat i transport en aquesta roda política i ho fem en un moment on s'ha posat sobre la taula molt aquesta temàtica arran de la problemàtica que hi ha sobretot a Vilafranca amb el tema de l'autobús a Barcelona, amb totes les crítiques que s'han llançat durant les darreres setmanes. I si et sembla, comencem amb aquest tema molt candent. Aquí a Sant Sadurní també tenim bus a Sant Sadurní Barcelona, un autobús que en els últims anys també s'ha anat intensificant el nombre de passatgers, però que no arriba ni molt menys als nivells de Vilafranca.
No tenim el problema que hi ha a Vilafranca, però sí que és cert que hi ha franges horàries on els autobusos van molt plens, fins i tot alguna vegada hi ha gent que va a dreta. I això és degut bàsicament en que la gent ha perdut la confiança amb el que hauria de ser el servei prioritari per desplaçar-se a Barcelona, que és la Renfe. L'autobús, al cap i al fi, hauria de ser un complement més d'aquest servei. En el moment en què es detecta que de cada 5 dies 4 hi ha alguna incidència ferroviària, la gent opta per buscar-se una alternativa, ja sigui el vehicle, també podem veure les autopistes col·lapsades, o bé l'autobús. Aquí el problema, el pecat original, és el mal funcionament de Renfe.
Ara tocaves una mica la tecla estrella i és aquest mal funcionament de Rodalies, de l'R4 de Rodalies, amb aquests retards gairebé diaris. Quan no són retards, per mal funcionament, és per algun tipus d'obres. I una mica el quid de la qüestió és aquesta poca inversió que hi ha hagut durant els darrers anys en Rodalies, en Renfe.
Sempre que es negocien pressupostos a Madrid, sempre hi ha la famosa aquella frase de la lluvia de millones i que la Renfe que hi haurà una inversió molt gran, però la realitat és molt tossuda i ens confirma el que va passant sempre, que es prometen molts diners i després no arriba pràcticament res. I no només la R4, la R2, la de la costa també està en la mateixa situació. És un problema endèmic i això es tradueix en un mal servei a la ciutadania, amb cues per entrar a Barcelona, amb serveis d'autobusos que no poden fer la feina del tren, etc.
Sempre, Pere, posem una mica el mateix exemple i és que es triga el mateix a dia d'avui o inclús una miqueta més en arribar a Barcelona que el temps que es trigava ara fa 20 anys.
Efectivament, sí, es triguen 7 minuts més, amb uns trens que se suposa que són tecnològicament millors, però bé, el problema continua existint per aquesta desinversió endèmica que hi ha en els serveis de Rodalies.
Sí que podem veure des d'aquí, des de Sant Sadurní, els autobusos que van fins a Barcelona plens, amb molta afluència. Sí que és veritat que durant aquells primers mesos de la pandèmia, de confinament dur, i després els successius mesos que van venir, sí que va haver molta més afluència de gent que apostava per l'autobús. Des d'aleshores, molta d'aquesta gent ja s'ha quedat, pel tema que comentàvem, sobretot, del mal funcionament de la Renfe. Aquí també a Sant Sadurní tenim un altre autobús important, que és la novetat ja de l'any passat, aquesta connexió amb la Universitat Autònoma de Barcelona, una reclamació històrica al territori i que també està funcionant molt bé.
Està funcionant bé. Sí que és cert que al principi va tindre uns inicis una mica més complexes perquè tampoc havien acabat de calibrar la quantitat de gent que la utilitzaria. És cert que algun dia també va força ple i també és cert que haurien d'augmentar les freqüències.
Al final no, estem parlant d'una universitat amb uns horaris establerts i al final això també hauria de casar una miqueta.
Sí, el de les freqüències i el servei que s'ha d'ampliar, etc., també va molt relacionat amb Rodalies, perquè si tens un servei de Rodalies que et presta, perquè a més existeix la possibilitat d'arribar fins a l'autònoma en tren, doncs que tingui unes freqüències correctes i que a més tingui una garantia de funcionament, doncs probablement el bus seria un complement de la mateixa manera que hauria de ser el bus interurbà que va a Barcelona.
Aquí a Sant Sadurní, Pere, encara tenim un altre servei d'autobús, és el cas del bus urbà, un bus urbà que durant tot aquest 2023 està sent gratuït i que les ordenances fiscals que a dia d'avui s'estan treballant ja pel 2024 s'està treballant perquè continuï sent així.
Sí, ara en les ordenances un dels temes que està sobre la taula és si seguim amb la gratuïtat o bé si implementem una taxa tal com ens reclamen des de l'AMTO. Haurem de veure com van les negociacions amb la resta de partits per veure cap on anem.
Però un altre tema important en quant a mobilitat i transport és un altre dels temes estrella, és el patinet elèctric. Durant els últims anys, un gran auge, en veiem moltíssims pel carrer. Segurament aquí a Sant Sadurní no hem tingut tants problemes amb els patinets elèctrics com han pogut tenir en municipis veïns o, perquè ja no parlar-ho, a municipis grans ciutats com és el cas de Barcelona. Es parlava d'una regulació general, d'una llei general pel que fa a l'ús del patinet. De moment aquesta llei ni està ni se l'espera.
Si agafem els números freds de les estadístiques, incidents amb patinets aquí a Sant Sadurní n'hem tingut dos. Dos els darrers 5 anys. Per tant, pràcticament és insignificant. La sensació que pot tenir la ciutadania sobre el mal ús dels patinets, la comparteixo, perquè a vegades veus disbarats, veus gent contradirecció, excés de velocitat, 2 persones, 3 persones amb el mateix patinet, això es veu. L'ordenança en aquests moments no està ben definida. Aquí, des de la Direcció General de Trànsit, han deixat la pilota, com acostumen a fer en molts casos, a mans d'uns ajuntaments que creen unes ordenances que després xoca amb el seu reglament i aleshores estem com una mica venuts. Sí que és cert que des de la policia local s'estan fent campanyes, no?, per millorar-ne l'ús d'aquests elements. Sí que és cert que també fa relativament poc que no es pot accedir en patinet en els trens. Això fa que també hagi disminuït una mica l'ús. I el camí és aquest, tindre una bona regulació, que sigui obligatòria una assegurança, que fins i tot hi hagi una matrícula, etc., per evitar doncs tota aquesta mena d'infraccions.
Però a banda de patinets, tema bicicleta. S'aposta molt per la bicicleta, a la comarca s'està apostant bastant. Aquí Sant Sadurní també pels camins. Sí que és veritat que parlàvem fora de micro, Sant Sadurní no és un municipi especialment idoni per fer una passejadeta en bicicleta, perquè fa com molta pujada-baixada.
No, l'orografia que tenim no és la més adequada per fer desplaçaments en bicicleta. Sí que hi ha les bicicletes elèctriques que ajuden una mica que això sigui més senzill. I sí que és cert que també tenim una xarxa de camins i un entorn natural que ens permet gaudir al màxim de la pràctica d'aquesta disciplina. Aquí el Penedès tradicionalment s'està apostant fort, no?, perquè sigui un referent a nivell de cicloturisme. Un dels projectes que està molt avançat és el camí paral·lel que segueix el traçat de la C15. Ens queda una mica lluny i des d'aquí Sant Sadurní hem demanat al Consell Comarcal i a la Generalitat que almenys ens dibuixin el traçat per poder-nos connectar en aquest camí. Ja existeix una alternativa que seria el camí ciclable del camí del riu, que va pràcticament espetegar a la C15, que aquest seria doncs la vessant que ens hauria de permetre connectar-nos amb aquesta xarxa de camins. L'altre objectiu és connectar-nos amb Subirats, salvar l'obstacle aquest que hi ha de la carretera de Vilafranca i a partir d'aquí doncs hi accedir a la xarxa de camins de Subirats.
I l'altre tema de mobilitat, òbviament, és el vehicle, el cotxe. Nosaltres estem a tocar de l'AP7 fins fa no massa una autopista amb peatge, i sí que és veritat que des de que es van suprimir aquests peatges l'increment del número de cotxes ha anat en augment, i el que també ha anat en augment són els accidents. Setmana rere setmana en vivim moltíssim aquí a la zona.
Efectivament, la sinistralitat ha augmentat. tornem al de sempre, no? Si tenim una xarxa de transports públics que ens permet desplaçar-nos a la corona metropolitana amb tota garantia, amb tota tranquil·litat, amb una rigorositat en la freqüència, amb un servei impecable, no fa falta el vehicle. El problema és que quan no tens la garantia de que el tren et passi l'hora, al final et busques doncs això, et busques el vehicle, busques l'autobús. Després hi ha l'altre, un cop arribes a les estacions, doncs, per exemple, falta connexions als polígons, etc. Tot això s'hauria de fer amb transport públic, però malauradament encara no tenim una xarxa de transports públic dimensionada doncs, per la quantitat de gent que circula.
Al final, Pere, no? El que falta és una inversió important, supramunicipal, una aposta clara en transport públic, perquè al final no ho hem parlat i és un altre meló important, és la connexió Penedès-Garraf i la connexió Penedès-Anoia, que si parlem d'això ja és per posar-se les mans al cap.
És desesperant, pràcticament molt complicat arribar a ciutats com Vilanova. Al Vendrell sí que tenim la Renfe que hi arriba, o Igualada, o una cosa tan senzilla com és la connexió de Sant Sadurní amb l'Hospital de Vilafranca, un servei públic essencial amb una freqüència d'autobusos que té molt que desitjar.
Pere, com sempre, és un plaer tenir-te avui al Penedès en xarxa. Avui parlant de mobilitat i transport, continuarem treballant en aquesta matèria perquè queda molt i molt per fer.
Em permets una última observació? El que hem de fer com a ciutadans, i el primer també, és anar a peu als llocs. Milloraria molt la qualitat de vida dels ciutadans.
També parlant d'una comarca com és la nostra, l'Alt Penedès, amb municipis relativament petits i on és fàcil arribar d'un costat a l'altre del municipi a peu. Però ara sí, ho deixem aquí i que vagi molt i molt bé i ens retrobem ben aviat.
Fins la propera, gràcies.
I per finalitzar aquesta roda política dedicada a la mobilitat, al transport, marxem fins a Canal 20, a Olèrdola. Allà Raimon de Cara conversa amb l'alcaldessa Fina Mascaró sobre els projectes que en matèria de mobilitat i transport es plantegen des d'aquest municipi.
I ara per parlar dels reptes de mobilitat i de transport públic a Olèrdola, conversem amb la mateixa alcaldessa de l'Ajuntament d'Olèrdola, la Fina Mascaró. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quins són els principals reptes que té damunt de la taula l'alcaldessa i el conjunt del consistori en aquests àmbits de mobilitat i transport públic? Què està treballant ara?
Bé, primer de tot els podem separar en dos blocs. Un és tot el transport que a nosaltres també ens afecta, com és poder anar doncs, a Barcelona o a Tarragona. Per tant, des de l'Ajuntament donarem totalment suport a totes aquelles accions que es puguin fer d'àmbit comarcal per tal de pal·liar o ajudar a pal·liar a totes aquestes necessitats que s'estan generant dia a dia. Doncs, només cal veure doncs, totes les necessitats o totes les cues que hi ha cada matí a la zona dels busos de Vilafranca. I després també, no cal dir-ho, aquestes cues es provoquen perquè tenim un sistema de rodalies que no avança. Per tant, des d'aquí reiterar el suport des a la moció que com a grup, en aquest cas com a grup d'Esquerra Republicana, vam entrar al Consell Comarcal del Penedès doncs posant en evidència totes aquestes mancances. Per tant, com deia, àmbit comarcal, tot el nostre suport i tot el nostre esforç estarà doncs, dirigit cap aquí. Pel que fa a àmbit més local. Pel que fa a àmbit més local, encara no hem agendat una reunió amb l'AMTO en el sentit de veure què és el que podem treballar tant en aquest sistema doncs, de transport de porta a porta, que hi ha en algunes ocasions, nosaltres havíem manifestat en plens, dir que tres mesos escaig no ha estat un tema al que hem treballat de manera intensa, hem fet els primers esbossos, però a mancar aquesta reunió. Ara, si la cosa passa per què és el que nosaltres ens plantegem, doncs és evident que tenim unes necessitats que són evidents, que comencen doncs, pel transport del nucli que forma doncs, tot el municipi d'Olèrdola envers la capital de l'Alt Penedès, com és Vilafranca, doncs, bé, perquè hi ha gent que no té aquestes possibilitats o que no té aquesta disponibilitat i això ho hem d'arreglar d'alguna manera. Quines seran les fórmules, bé, quan seguem i sapiguem quins són els costos podrem dissenyar. Però sí que nosaltres ens havíem plantejat, doncs bé, a lo millor doncs algunes hores concretes de sortida, aquest petit minibús que fes un recorregut, o l'altra opció que pot ser el porta a porta, però clar, tot això sense un estudi econòmic al darrere és difícil. Això pel que faria seria, parlo doncs dels tres nuclis com poden ser Sant Pere, Sant Miquel o Moja.
Després tenim la connexió a Vilafranca.
Amb la connexió a Vilafranca. Després tenim dos altres nuclis, també Viladellops, però aquest el tenim encara amb més per desenvolupar, per dir d'alguna manera, però sobretot les dues altres urbanitzacions que requereixen un servei per poder arribar, sobretot parlo, això també ho podríem separar en dues línies, no? Un seria el tema escolar i l'altre seria el tema doncs, de les persones doncs, que demanden un servei per poder arribar, per exemple, al consultori. Una de les coses que nosaltres ens havíem plantejat i dibuixat, i no només ara, sinó durant campanya, era buscar una fórmula que el que aprofités doncs, són els dies que aquestes urbanitzacions tenen doncs, servei mèdic i aprofitar doncs, al mateix moment doncs, que es ve al consultori doncs, doncs, agafar i també que aquest transport pogués arribar fins a Vilafranca i unes hores concretes d'anada i unes de tornades. Tot això té una altra implicació, que és que sobre paper està molt bé, però després també tenim, no sé, vaig a posar un exemple, una persona doncs, que pugui tenir no sé, la consulta mèdica a les 11 del matí, però en tinguem una altra que té una analítica a les 8. Clar, coordinar tot això és com una mica complexa, perquè segurament doncs, la persona que té el metge a les 11, doncs ja, no, jo per baixar fins al Sant Pere o a Moja només per poder anar a Vilafranca al cap d'una estona, doncs potser no m'encaixa. O al revés, la persona que potser s'ha fet analítica a les 8, esperar fins a quarts de 12, per dir d'alguna manera, que la persona que té hora a les 11 doncs, acabi la visita per anar a Vilafranca. Per tant, tot això es basa també en tot un estudi per gent que hi entengui, en aquest cas doncs, l'Anto, i que sapiguem quins han de ser els costos a fi i a efecte doncs, de veure si això, quan ho tinguem enllestit, ho podem traspassar a la ciutadania a fi i a efecte de que ho avaluï.
El que explica tots aquests plantejaments passa perquè l'Ajuntament hi participi en el finançament d'aquest reforç del transport públic.
Home, és evident, però per participar hem de tenir-ho quantificat i a més veure quins són els serveis més òptims, perquè acabo de dibuixar un escenari. Clar, l'altre, no sé, m'ho trec ara de la màniga, sense haver aprofundit, però l'altre podria ser de dir, no sé, doncs, dos dies a la setmana, coincidint sempre coincidint per això amb el tema mèdic, doncs dos dies a la setmana podem fer aquest tipus de servei i potser, doncs, no sé, fer tres serveis durant el matí. Dic tres com en puc dir dos, sempre que es basi. És evident que l'Ajuntament hi ha de posar una part, però la ciutadania també hi ha de posar l'altra. És a dir, el copagament, el copfinançament, tot això, clar, jo no he trobat en aquest plantejament doncs, cap estudi, que no sé si és no l'he trobat, però vist des del meu punt de vista com a alcaldessa, que òbviament és un tema de consens i hem de posar algun tipus de solució, perquè desenganyem-nos la nostra població cada vegada més es va envellint, hi ha persones doncs, que tot i que haver conduït en el passat, potser ara doncs per raons mèdiques o perquè ja no es tenen les mateixes facultats o les mateixes ganes, van deixant de conduir i els familiars doncs treballen, tenen els seus horaris, i quan parlem de la conciliació familiar també passa per aquí. No només és un tema de poder tenir escoles bressol, no, hem de donar tot una altra sèrie de serveis per poder. Però sí que demano que tots aquests plantejaments que els tinc sobre la taula doncs, per posar-los en marxa i per poder tenir reunions seran ja encara els primers mesos de l'any vinent, perquè en aquest moment doncs, les pressupostos i les ordenances són el que és la cosa més immediata.
Indicava aquesta necessitat de reforçar aquest transport, la connexió amb Vilafranca, però sí que hi ha una millora evident de transport en relació, en aquest cas, beneficia el poble específicament de Sant Miquel d'Olèrdola amb Vilanova des d'aquest mateix mes de setembre.
Sí, sí, la veritat és que aquest servei que és cada mitja hora, vull recordar que són cada les hores i cinc, o sigui, a les 7:05, a les 7:35 i així successivament, millora moltíssim. No sé, crec que inclús n'hi ha algun altre pel mig que també fa. Jo puc donar fe que aquest servei, doncs, no diria que sigui massiu, però que sí que hi ha moltes persones de Sant Miquel. I també no dir-ho, jo he vist persones de Vilafranca aparcant el cotxe aquí a davant de l'Ajuntament i agafar el bus per anar cap a Vilanova. Per tant, vol dir que si tenim un bon servei públic, la gent el fa servir. El que passa que, clar, ha de ser un servei que funcioni, que vingui a les hores, que tinguem la certesa de què passa i, a més, posar-lo en hores que tingui raó de ser, perquè vull recordar, i ara vaig a parlar del que jo més conec, no? Com pot ser el servei de bus de Moja, doncs jo aquestes preguntes jo els he fet a molts usuaris, o possibles usuaris, i diuen, sí, clar, les hores que passa el bus, no. I és una pena quan tu doncs, veus que el bus dona el tomb a la plaça de l'església i no puja ningú, i el servei es fa cada dia. Per tant, també és un tema també d'explicar i sobretot de consensuar horaris. També penso que potser també ens hem de plantejar un tipus de transport més petit. Això també abarateix els costos. Però fer tot això sense dedicar-t'hi plenament i sense estudiar totes les possibilitats i sense també doncs, intentar parlar amb els que podrien ser usuaris, em sembla que seria un mal plantejament. Però sí que explicar que és un tema, és més, tinc la certesa de que doncs hi ha hagut més d'una persona i més de dues doncs que han fet propostes, han fet instàncies demanant el servei i que de ben segur doncs, bueno, tenen altres llocs també per posar-ho. D'aquí vull aprofitar també doncs, de dir, escolta, teniu també el síndic de Greuges doncs, per exposar si hi ha algú que es veu doncs, que no se li està atenent aquestes necessitats. Tenen canals per fer-ho i nosaltres, evident, per entomar el repte.
Ni que sigui de manera telegràfica, hi ha hagut l'entrada en funcionament d'un carril bici, carril de vianants, de Moja a Vilafranca. En aquesta perspectiva, s'havia plantejat també d'un altre carril bici que uniria Sant Miquel d'Olèrdola amb Vilafranca. No sé si això hi ha alguna cosa en aquesta direcció que s'ha avançat, s'ha pogut concretar o que és un projecte?
Penso que més que un projecte és un anunci.
Un anunci electoral, gairebé.
Sí, a veure, jo sí que puc dir és que la setmana passada, no l'altra, em vaig reunir amb els veïns de Sant Miquel i una de les propostes, evidentment, aquesta. En cap, jo no vull oblidar per això que aquesta mateixa proposta també passa per unir Sant Miquel. És a dir, hi ha d'haver, perdó, Sant Pere, hi hauria d'haver tot un tema de carril bici que unís els tres nuclis i també els tres nuclis respecte a Vilafranca. No vull oblidar mai les urbanitzacions i Viladellops, però són, diguem, altres moments, no? En els que més endavant es podrien parlar de moltes altres coses que no seria un carril bici, evidentment, però que aquests tres nuclis de per si, per això, clar, passa primer per fer un projecte per veure les necessitats, quines són les possibilitats. Pensem que està molt bé fer tots aquests anuncis, que ho ha fet molta gent, però, per exemple, el carril bici, segurament, ara penso, Sant Pere, per exemple, a Vilafranca, segur que abans haurem de parlar amb propietaris que tenen els terrenys.
Doncs això, aquesta consideració, Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé, des de la propera.
Molt bé, molt bé. Gràcies, bon dia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Ara són 11:15. Us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca. La Bisbal del Penedès invertirà prop de 800.000 euros en millorar la xarxa d'aigua. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès invertirà 770.000 euros en la millora de la xarxa d'aigua de diversos punts del municipi. Per sufragar part d'aquesta inversió, el consistori del Baix Penedès ha demanat una subvenció de 300.000 euros en el marc d'una convocatòria del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. El passat mes de juny, el Departament va aprovar la línia de subvencions adreçades als ens locals per la realització d'actuacions per la millora i renovació de xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès preveu una nova inversió de 770.000 euros, 300.000 dels quals estaran subvencionats, com dèiem, pel Departament d'Acció Climàtica si es concedeix l'ajut per dur a terme aquestes actuacions de renovació parcial de la xarxa d'aigua del nucli de la Bisbal del Penedès, del Priorat de la Bisbal i de l'Esplai. El Centre Cultural i Recreatiu de Can Cartró acull l'acte de presentació dels elements informatius dels Ateneus espoliats pel franquisme. Els elements creats per dignificar els Ateneus que van ser espoliats pel franquisme estan formats per una estructura de tres cubs situats un sobre l'altre que permeten una lectura pels quatre costats de la informació que explica en cada cas la història de l'entitat en relació als béns confiscats durant la dictadura i la situació actual del procés de recuperació de la requisa. L'elaboració d'aquests elements corporis que s'instal·laran als respectius Ateneus forma part del projecte de la Federació d'Ateneus pel Retorn i la Memòria, els Ateneus No Oblidem, una iniciativa que té un objectiu triple: reparació, memòria i difusió. Entre les primeres nou entitats que comptaran amb aquest nou element divulgatiu de la memòria sobre l'espoli franquista hi figura el Centre Cultural i Recreatiu de Can Cartró i el Centre Agrícola i Social del Pla del Penedès, a més de la Casa del Poble de Blanes, l'Ateneu Sant Feliuenc, el Centre Obrer de la Sènia, l'Orfeó Badaloní, el Coro de Sant Manat, el Centre Cultural Els Catalanistes i el Centre Obrer Instructiu d'Unió Republicana de Cervera. Us parlem ara de la neteja de vegetació en un tram del riu Foix a Santa Margarida i els Monjos. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de l'Aigua, han iniciat aquesta setmana i al matí uns treballs de manteniment i millora de les lleres en un tram del riu Foix al voltant de la palanca de la resclosa als Monjos. L'actuació consisteix, sobretot, en la retirada de canya i rizoma de canya i es realitzen a continuació dels treballs que es van fer fa un parell d'anys aigües avall del pont de l'Avinguda de Catalunya. Els treballs es realitzaran durant el mes d'octubre i principis de novembre. I acabem parlant-vos de l'exposició Tahrir, les 1001 veus de l'esperança, al claustre de Sant Francesc de Vilafranca. Divendres al vespre quedava inaugurada al claustre de Sant Francesc l'exposició de fotografia Tahrir, les 1001 veus de l'esperança, on Adel Basili mostra la vida dels revolucionaris que l'any 2011 van formar part de l'aixecament a la plaça Tahrir del Caire, capital d'Egipte. Basili és enginyer, però també es dedica a la fotografia. Militant i intel·lectual d'esquerres, mostra a través del seu treball la realitat socioeconòmica i política d'Egipte. Tahrir, les 1001 veus de l'esperança, es pot visitar al claustre de Sant Francesc de Vilafranca fins al diumenge 22 d'octubre, en horari de dimecres a divendres de 5 a 8 del vespre i dissabtes i diumenges d'11 a 2.
Penedès en xarxa.
Són 2:15:05.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
La Mercè del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca torna un cop al mes al Penedès en Xarxa per parlar-nos de formació per a l'ocupació. Mercè, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Bon dia a tothom.
Avui, exactament, formació a mida per a empreses.
Sí, sí. Formació a mida per a les empreses, en aquest cas en el sector de la instal·lació de les plaques solars. Però m'agradaria dir, d'alguna manera, que és un tema que ja vam encetar fa uns mesos, potser és molt demanar pels oients, però en aquest mateix entorn, quan parlàvem de les accions que l'Ajuntament duia a terme en el sector de les energies renovables, de l'economia verda, etc. Llavors, pel que fa al nostre servei, recordo que ja vam introduir la intenció que teníem de fer formació adaptada en instal·lació de plaques solars, que era la nostra aportació. Doncs ara aquesta iniciativa ja ha pres forma, és una realitat, i en parlarem d'ella a continuació.
Tot seguit, i ara us presentarem els convidats que ens ajudaran a donar-li forma, a fer la radiografia, però abans fem un cop d'ull a l'agenda formativa. Què prepareu?
Exactament. Sí, tenim altres cursos de formació per a l'ocupació, que us relato a continuació. Un d'ells és Activitats Auxiliars de Magatzem, és un curs de 250 hores. Després, un altre és el de neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals, que és un curs de 270 hores. El tercer és atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, que és de 490. I, per últim, el d'activitat de gestió administrativa, el nostre programa CEFET, que és en 920, és el més llarg de tots. Doncs tota la inscripció ja es pot fer, de fet ja està arrencada, tot i que són cursos que encara no estan aprovats pel SOC, però nosaltres comencem a fer reclutament de persones.
Recorda'ns el web on es pot ampliar aquesta informació.
Sí, el web és ocupació.vilafranca.cat.
Doncs ara sí, entrem en matèria, presentem la resta de convidats que, com deien, ens ajudaran a mostrar aquesta radiografia d'aquest projecte de formació a mida per a les empreses que ha endegat el Servei d'Ocupació en l'àmbit de la instal·lació de plaques solars. D'una banda tenim el Xavi Sanabra, coordinador de l'OMT, l'Oficina Municipal del Treball. Bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya Jaume Ill, en representació de l'empresa Instatec, una empresa vilafranquina que ofereix serveis d'enginyeria, instal·lacions tècniques, assessorament, auditories, instal·lació i manteniment de serveis energètics. Benvingut.
Bon dia, bon
dia. I, d'altra banda, el Sebastián Ibáñez, llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, que va participar en la formació a mida, en aquest cas de tècnica en instal·lacions de xarxes de fibra òptica, organitzada pel Servei d'Ocupació juntament amb l'empresa Ixta l'any 2022 i que actualment està treballant com a fusionador a Ixta. Bon dia.
Bon dia.
Comencem amb el Xavi Sanabra explicant ben bé en què consisteix aquest programa de formació a mida per a les empreses que ha implementat el Servei d'Ocupació.
Doncs des del Servei d'Ocupació i en concret des de l'Oficina Municipal de Treball, que estem, procurem estar en contacte amb les empreses del municipi, dels voltants de Vilafranca, el que ens centrem és quan detectem que hi ha un sector d'ocupació que no queda cobert per l'oferta formativa, sobretot més pensant en la reglada, intentem dissenyar una acció concreta que capaciti de forma teòrica i de forma pràctica a les persones que puguin estar interessades en treballar en aquest sector que no queda cobert des del mercat laboral. I aleshores el que fem és asseure'ns o bé amb una empresa o bé amb un grup d'empreses, com serà el cas d'aquesta experiència que explicarem avui, i definim, des d'un punt de vista pedagògic, com hem de formar els futurs professionals, doncs, de forma conjunta entre les empreses o una empresa en concret i el nostre servei. I la veritat és que veiem que és un camí que val molt la pena anar aprofundint.
En aquest cas heu escollit el sector dels instal·ladors de plaques solars. Per què?
Doncs perquè ja fa ben bé un parell d'anys nosaltres hem anat detectant que cada vegada hi ha més necessitat de que hi hagi professionals a disposició de les empreses. Ara ho parlarem amb el Jaume, no? Perquè, bueno, és un sector que està creixent. El sector de les energies verdes és un dels sectors prioritaris que nosaltres hem vist que hi hem de posar-hi atenció com a servei d'ocupació aquí a Vilafranca, però és que això està passant, jo diria que gairebé a tota Europa, probablement a tot el món, no? Que estem desenvolupant tota una nova tecnologia que ens permet gestionar les energies de forma diferent i, per tant, hem d'anar formant professionals. I vam veure que hi havia una sèrie d'ofertes que no hi havia prou gent preparada per poder atendre la demanda que tenen les empreses, que llavors el que vam fer va ser posar-nos en contacte amb el gremi d'instal·ladors de l'Alt Penedès i de seguida ens vam posar d'acord perquè, evidentment, que tenen aquesta necessitat. El que passa és que, bueno, ens hem hagut d'anar trobant i anar-li donant forma de manera que la nostra proposta formativa respongués a el que realment necessiten les empreses. Això és imprescindible. Hem de fer una formació que després pugui realment capacitar les persones perquè puguin ser contractades per les empreses. I això només ho podem fer d'una manera, que és conjuntament amb les empreses.
El Jaume Illa anava fent que sí, realment és un sector que està generant contractació ara mateix?
Sí, sí, és un sector ja no tan sols per la fotovoltaica, sinó que de sempre és un sector deficitari de personal, de mà d'obra. I ara, és que això que fa 3 anys o així que ha entrat de ple el tema de fotovoltaica, necessites persones preparades, amb el coneixement suficients per poder fer aquestes feines. I, home, va molt bé aquestes iniciatives per recuperar personal.
I, Xavi, què inclou exactament, així a grans trets, aquest programa de formació a mida?
Mira, hem dissenyat un programa que el desenvoluparem amb una formació que té un total de 138 hores i, bàsicament, hem fet dues unitats o dues modalitats. Una modalitat que seria preparar a la gent amb coneixements d'instal·lacions elèctriques generals i del muntatge, i el que és el muntatge de les plaques solars en si mateix. I després hi ha tot un altre mòdul que és molt important i que des de les empreses ens van remarcar que era molt necessari realment dur-lo a terme de forma molt, molt, molt ben treballada, que és tot el que és el mòdul de prevenció de riscos laborals. En qualsevol lloc de treball és molt important els riscos laborals, però pensem que en aquest sector és especialment important, no? I llavors, doncs, realment hem aconseguit preparar, doncs, mòduls de formació de riscos laborals de treballs en alçada, mòduls de riscos laborals en el moment de fer la instal·lació de les plaques fotovoltaiques, el que és els riscos laborals elèctrics i els riscos laborals quan fas instal·lació, reparació o muntatge d'estructures metàl·liques, de serralleria, que són el tipus de material que s'acostuma a fer amb les plaques fotovoltaiques. I, finalment, també contemplem realitzar 80 hores de pràctiques en les empreses, que ara ja estem colze a colze dissenyant aquestes pràctiques en empreses que seran de Vilafranca o dels voltants de Vilafranca, amb el qual pensem que realment les persones que facin aquesta formació sortiran ja ben preparades per poder començar a treballar en les empreses.
Aquest és el marc teòrico-pràctic, però, Jaume, quines competències demaneu o creieu que han de tenir aquestes persones que tinguin ganes d'entrar al sector?
Bueno, les persones que tinguin ganes d'entrar en aquest sector, que és el futur, bueno, és el present i és el futur immediat, no busquem cap persona que sigui d'un altre món. Busquem una persona, noi, noia, senyor, senyora, és indiferent. Primer, que tingui ganes de treballar. Partint d'aquí, la resta...
Actitud, anar, per tant.
Sí, sí, una actitud que tinguis de treballar. I si partim d'aquí, després de ganes de treballar, per treballar amb la nostra feina, li falta la formació que ens donaran. No? I que després nosaltres, a l'empresa, els continuarem formant, perquè cada empresa té un sistema de treball, per dir-ho així, no? Ni millor ni pitjor que els del veí, però treballem a la nostra manera. I llavors, doncs, si ja venen una mica reparats i amb els PRLs, dius, home...
Ui, què és això del PRL?
Prevenció de riscos laborals.
D'acord. És que ens explicava el Xavi Sanabria. Sí, sí,
Xavi,
que era bàsic. Sí,
que
sí.
És bàsic perquè, clar, amb aquestes feines de fotovoltaica treballes amb alçada. Primer, doncs, la persona que vingui només per treballar en aquest camp no pot tenir por a l'alçada, d'entrada. Clar, si tens por a l'alçada i has de treballar amb una teulada... Clar, ho sento molt, però no serveixes. No és que no et vulgui per un altre tema, és perquè no estaràs a gust. I corres el perill, si treballes amb por, de tenir més accidents que una persona que no tingui por. Llavors, ha de tenir totes les ganes de treballar amb alçada. Llavors, què més? No sé, si venen preparats més o menys en tema elèctric, perquè, clar, treballa sempre sense tensió, teòricament. Però bueno, ha de saber aquella persona un cable negre que representa, no vol dir un cable negre que sigui el negatiu de la pila de carregar el mòbil. No és això. Allà hi ha tensions. Estàs treballant amb un cert perill. Llavors has de tenir uns mínims coneixements per poder treballar amb seguretat, tot dient que treballa sempre sense tensió.
Perquè quines són les tasques concretes que farà un futur professional del sector?
Bueno, mira, nosaltres, l'empresa, què fem? Primer ja, t'acostes primer a un client, no? Un futur client, et té unes necessitats. Nosaltres fem a l'estudi i dius, bueno, tu el que em demanes realment et convé o no et convé. Si no, a millor m'ho dius perquè has sentit a parlar d'algú que té aquella instal·lació, macroinstal·lació, que a tu no et fa falta, no cal que et gastis els diners, però no et fa falta. Bé, fem l'estudi i quan hi ha l'acord amb el client, que tot queda pactat, llavors l'operari li dones tot el tema que ha de fer a l'obra, doncs mira, primer, amb la distribució de plaques sobre la taulada, la distribució de la perfileria, la baixada cap a les proteccions serà per tal lloc, amb tal secció, amb tal tub. Llavors realitza tot això, clavar tot el suportatge, muntar les plaques fotovoltaiques a sobre, connectar-les, baixar instal·lació fins a proteccions, muntar l'inversor, i el que més els agrada, al final, amb els treballadors, amb els tècnics que ens fan això, és que tot això es controla per una aplicació. És el mòbil, i això agrada molt amb el client i amb l'operari que fa la posta en marxa per legalitzar aquella instal·lació, i li passa al seu mòbil, diu, mira, tu, quan tinguis un problema, m'ho dius, i si no, veuràs cada dia el que estàs produint, el que consumeixes de xarxa, el que consumeixes de les teves plaques, i si hi ha algun excedent, si l'envies a la xarxa o què fas.
Per tant, l'operari també forma d'alguna manera el client, no? Amb l'utilització de l'app i d'aquest nou sistema que té a casa. Què us aporta? Quin balanç en feu d'aquesta formació a mida que tireu endavant amb el Servei d'Ocupació de Vilafranca?
Penso que, si no, no hi seríem, Ja, ho ha dit en Xavi, que vam començar amb el gremi, i es va perfilar tot el tipus d'ensenyament que s'havia de fer, no? I com s'havia de fer. Perquè a vegades hi ha formacions que són molt teòriques, molt boniques, però en realitat, a la pràctica, quan et poses en una obra, no et serveixen. No et serveixen. I llavors, el que es va acordar, es va treballar molt els punts que s'hauria d'incidir per ser més efectiva. I es va modificar coses, es va adaptar en tot. Jo crec que hem arribat a un punt... Bueno, òptim no es pot dir mai, no? Però de molta qualitat, que tenim molta confiança en això. Dic, si no, no seguiríem, perquè hi ha moltes empreses de per aquí del Penedès i de fora, possiblement, que estan interessades ja en el personal que pugui sortir format. Llavors, això és molt important. I el personal que sé que no pugui absorbir les empreses d'aquí al voltant ara mateix, serà personal molt preparat per qualsevol empresa que es dediqui a aquestes tasques.
Quantes persones teniu previst formar? Hi ha un número?
Mira, tenim previst formar unes 15, i a través de la nostra web del Servei d'Ocupació, qui estigui interessat, doncs hi pot entrar i pot preinscriure's. Sí? I avancem que probablement haurem de fer tot un procés de preselecció, perquè de moment ja s'han inscrit bastantes més persones que 15. No? Bueno, doncs la persona que s'ajusti més al perfil per poder realitzar aquesta formació, doncs serà la que realment podrà fer aquesta formació. I si veiem que hi ha molta demanda, doncs podem anar reeditant aquesta formació les vegades que calgui.
Anem a recollir l'experiència d'aquesta formació a mida, d'aquest tàndem entre Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca i les empreses. I el Sebastián, com us explicàvem, va participar l'any passat en una formació a mida que es va fer, en aquest cas, conjuntament entre l'empresa Ixta i el Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca, i actualment hi treballa. Com va anar aquella experiència formativa?
Bon dia, bon dia. En primer lloc, m'agradaria dir que m'agradaria poder-ho fer en català, però faré en castellà per expressar-me molt millor.
El que volem és entendre't i, per tant, el que sigui més fàcil per tu.
L'experiència, la verdad que ha sido una de las experiencias más confortadoras a nivel profesional y a nivel pues formativo, porque realmente cuando tú te acercas a estas experiencias pues vas con un poco de miedo, ¿no? Vas con un poco de pasa mucho tiempo en la formación y no puedo estar un mes sin estar en un sueldo. Entonces esta experiencia hay que cogerlas con un poco de coraje y valentía. Pero, sin embargo, creo que la experiencia que he tenido yo hasta el día de hoy, trabajando ya un año en esta empresa, creo que ha sido confortable justamente porque me ha dado una experiencia de futuro, de, de ver qué es lo que pasa más allá de estar sin trabajo. Y esta experiencia, básicamente, pues te entrega y te aporta. Te entrega y te aporta muchísimo. Conjuntamente con el Servicio de Ocupación de Vilafranca, hemos trabajado súper, súper bien. Y con la empresa de XTA, en este caso, de fibra óptica, también han trabajado súper bien en todo lo que es el tema de prevención de riesgos laborales y todo esto. O sea, ha sido un curso bastante completo.
Sebastián, tu vas fer la formació teòrico-pràctica i a l'acabar ja et va contractar XTA o va passar un temps? Com va anar l'experiència?
Sí, hemos sido parte de este curso bastantes personas. O sea, yo creo que alrededor de 20 o 25 personas estaban dentro de este curso. Y pasó un tiempo, bueno, entre que hacíamos las formaciones y pasaba, se veía un poco la actitud de trabajo de las personas que estaban intentando, pues, obtener una plaza. Se veía un poco la actitud de enfrentar el trabajo, de cómo hacerlo. Pues habían ciertas habilidades que denotaban por encima de otras personas. Pero sí, ha sido un tiempo de espera, pues un poco impaciente para saber qué resultados tendríamos. Pero mira, ha sido favorable y es lo importante al final.
I quines competències personals i professionals has hagut de posar en valor un cop has començat a treballar?
Cuando estábamos al principio del curso, estábamos en una época de verano, pero donde hacía un calor importante, teníamos que poner toda nuestra habilidad por mantenernos, pues, bajo el sol constantemente, o todo en el horario laboral, siempre bajo el sol y en la viña. Creo que ha sido uno de los desafíos más importantes de trabajar en este sector. También el trabajo en altura y también en trabajos, claro,
confinamiento.
Eso es, muchas gracias. Confinado, trabajo confinado.
¿Eso qué vol dir? ¿Subterráneos?
Sí. Nosotros tenemos, en la fibra óptica, tenemos que entrar a las cámaras para poder pasar cables de fibra óptica, valga la redundancia, por ciertos tubos dentro de subterráneo, a nivel subterráneo. Entonces, claro, trabajos en altura y trabajos confinados. Entonces, al final eran más desafíos y más competencias aún que tenías que llevar a cabo en el trabajo. Sin embargo, con el apoyo de los compañeros de XTA con el que hicimos el curso en paralelo, han sido muy amables con las personas que entraban nuevas o con una experiencia que era poca, a lo mejor, y conjunto a ellos íbamos trabajando bastante bien y bien coordinados, que era lo importante al final, porque el trabajo en equipo era muy importante. Eso es parte de la competencia, trabajar en equipo, de saber que confías en el otro y el otro confía en ti. De esa forma, pues, se logra un trabajo mucho mejor, mucho más rápido y mucho más efectivo. O sea, al final, todo ese tipo de competencias las usábamos para realizar el trabajo de la fibra óptica lo mejor posible.
Ara parlaves de treball en equip i jo volia acabar demanant-te què t'ha portat la participació al programa, més enllà d'una formació i d'una feina, no? Valors com aquest treball en equip que ara deies.
Sí, el tema de trabajar y de tener un puesto de trabajo que te da en principio y, en fin, mucha visión a futuro, te da mucha proyección, y los valores que me ha aportado, es, aparte del trabajo en equipo, siento que el respeto que se ha hecho con estas nuevas personas, o sea, siento que ha sido una coordinación bastante buena. Y lo que me ha aportado, o sea, sin duda, es estabilidad, tanto como emocional, laboral y económica. Porque si, cuando tú llegas a un país y no tienes muchas oportunidades, que esto lo quiero subrayar, las oportunidades, cuando se aprovechan, es lo importante, son las que prevalecen al final. Entonces, yo, al haber aprovechado esta oportunidad y haberme esforzado y tener esa actitud, he conseguido que mi familia crezca a nivel laboral, que mi familia crezca a nivel emocional, y también crecemos físicamente. Tengo una hija y también poder adquisitivo. O sea, al final, todo es un conjunto de cosas que pasan a raíz de la estabilidad económica y laboral.
Doncs molta sort.
Moltes gràcies.
I voldria afegir que el Sebastián no s'ha atrevit a parlar en català, però que a micro tancat hem estat conversant i té un molt bon nivell de català. No tinguis por i llança't, perquè el parles molt i molt bé.
Merci, merci.
Acabem, com sempre, Mercè, fent un cop d'ull a la contractació. Quines ofertes laborals hi ha ara mateix?
Porto tres ofertes, com habitualment fem, que estan a la borsa de treball de Xaloc de la Diputació de Barcelona i que es poden consultar a posteriori. La primera d'elles és d'un monitor o monitora d'informàtica per a treballar amb nens i nenes de les escoles de Vilafranca i de fora de Vilafranca en primària i secundària, amb coneixements d'informàtica, per descomptat, ofimàtica, correu electrònic, etc., però sobretot que tingui coneixements de robòtica o de programació, que conegui llenguatges tals com el Python, el Scratch o el C# de Microsoft, i que també tingui nocions de disseny bàsic en 3D. Què es requereix? Doncs, a part del coneixement propi, a l'anglès bàsic també, i tenir el certificat de no constant al Registre Central de Delinqüents Sexuals. S'ofereix un contracte de dilluns a divendres, de 10 hores setmanals, en horari de tarda d'octubre a juny. El segon seria també un conductor o conductora de camió per treballar en una empresa de transport regional de Sant Pere de Riudebitlles, que requereix tenir el carnet de C+E, el carnet de gran tonelatge de tràiler, i el certificat d'aptitud per a conductor professional i targeta tacògraf vigent. S'ofereix un contracte indefinit de jornada completa i horari segons ruta i d'incorporació immediat. I, per últim, es necessita també a Vilafranca un auxiliar de geriatria o gerocultura per a fer tasques pròpies d'una residència des de gent gran. Es requereix tenir el cicle formatiu de grau mig d'atenció sociosanitària i o atenció a persones en situació de dependència, o infermeria, o el CP, el certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària, etc. S'ofereix contracte temporal per suplència a jornada completa entorn de matí.
Doncs el mes vinent, al novembre, hi tornem. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos avui. Bona
gràcies,
setmana.
Gràcies, bona setmana.
Adéu.
Mig minutet i tanquem aquesta segona hora. Ens en queda una per compartir, d'11 a 12. Cobrirem amb el català al carrer i amb el concurs, amb aquesta versió radiofònica del Paraulògic, que us permet jugar, aprendre i, si teniu sort, guanyar un llibre. Avui regalem un conte infantil fet a casa, La llegenda del llop blanc de la llacuna.
Penedès en xarxa.